Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Avui és 23 de febrer, dimarts. Es compleixen 40 anys des que el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero Molina, acompanyat d'un nombrós grup de membres del cos, va irrompre trets al Congrés dels Diputats.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats, guerra d'ibars. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espant i quin canguelo, quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar, ratatatà. Llavors, quina nit, estàvem amagats sota el llit.
Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Són molts que no ho oblidarem, en gran part gràcies als directes de la ràdio i la televisió. Aquell fracassat cop d'estat és un dels grans documents de la història d'Espanya. Per cert, què estàveu fent aquella tarda nit de 1981, ara fa 40 anys? Javier Cercas, bona nit i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu per convidar-me, bona nit.
On era Javier Cercas en aquells històrics moments?
Mira, jo a 6:45, una mica més tard, perquè el cop va ser el 35, vaig arribar a casa meva, venia de la universitat. La meva mare estava planxant i se sentia la ràdio sempre.
La Guàrdia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
Hay em va dir, Javi, que con una pistola sube hay un golpe de estado. Una cosa així, no sé qui si vas fer aquesta, aquesta expressió. I jo, esclar, hi havia un silenci total a la ràdio. Has dit una cosa que és molt interessant, perquè la gent es pensa que es va emetre en directe en televisió. No és veritat, es va emetre en directe per la ràdio. El que passa és que les imatges l'endemà es van posar. Bueno, això és un altre tema. El cas que deixa'm explicar-ho perquè és molt significatiu. La meva mare estava allà, jo venia de la universitat, i el primer que vaig fer, clar, a la ràdio no se sentia, només se sentien com sorolls de gent, de respiració i de la tos i tal, no? I el primer que vaig fer és agafar i tornar-me'n, volia tornar a la universitat. Clar, el meu cap estava segurament, jo tenia 18 anys, i el meu cap estava ple de novel·les d'aventures i de pel·lícules d'aventures, i jo m'imaginava els carrers prens de barricades i tal, i la resistència al cop i tot això, no? Vaig intentar sortir i la meva mare, això ho recordo molt bé, em va agafar la mà i em va dir, tu no sales d'esta casa. Això és molt important, perquè, bueno, acabo. És a dir, jo sortia al carrer pensant que això, que hi hauria la gran resistència al cop, i el que em vaig trobar al carrer és no res, absolutament res. En realitat també anava a l'univers, volia tornar a la universitat no solament per sumar-me a la resistència al cop, sinó perquè hi havia una noia que m'agradava molt, això era molt important. Això en realitat era la clau de tot, jo segurament em volia fer l'altre. Bé, vaig arribar a la universitat, primer, al carrer no hi havia ningú, i vaig arribar a la universitat i només hi havia la noia aquesta que estava esperant l'autobús i no sé qui més. Què vull dir amb això? Dos coses. Una, que aquell dia la resistència al cop va ser ínfima. Ínfima. Per dos motius. Un, perquè el record de la Guerra Civil, per això et dic, la meva mare, com tothom, com molta gent havia viscut la Guerra Civil, i la meva mare el primer que va pensar és, ja hi som un altre cop, encara que ella era petita, ja hi som un altre cop. El terror a la Guerra Civil, primera cosa, i segona cosa, hi havia una mena de manca d'entusiasme democràtic a l'alçada de 1981, per molts motius que podríem esbrinar. Però aquesta és la realitat. La resistència al cop va ser ínfima. per no dir, en fi, gairebé nula. A Catalunya una coseta, res, pràcticament res. La gent, l'entusiasme per la democràcia que hi havia hagut començant al començar la democràcia, l'any 77, per exemple, les primeres eleccions generals, s'havia esvaït per la crisi, per moltes coses, i perquè la gent pensava que la democràcia era, et faria tan ric i tan guapo com Angelina Jolie i Brad Pitt, que era el paradís terrenal, quan la democràcia realment no és això. Hi havia una manca de tensió democràtica en el país, i es parlava de desencant en aquell moment. Recordes aquesta paraula? El desencant.
I tant.
Doncs és això. Per tant, és significatiu aquell moment.
El cas, Javier, és que molts coincidim que de moment el llibre definitiu sobre el que va passar aquella nit i matinada es tracta d'aquesta imponent Anatomia d'un instant, un llibre que va guanyar el Premi Nacional de Narrativa, entre d'altres, que s'ha atribuït a diversos idiomes i del qual s'han venut milers d'exemplars. Tu n'ets l'autor. Javier, canviaries alguna cosa del teu llibre 11 anys després de publicar-lo?
La veritat és que no. Aquest llibre es continua reeditant aquí i a molts països i a moltes llengües, i no. No, perquè l'essencial està allà. Mira, d'un esdeveniment històric, no hi ha cap esdeveniment històric del qual ho sabem tot. Això és impossible. És a dir, la història no funciona així. L'essencial ho sabem. I especialment d'aquell dia. És a dir, no hi ha cap dia de la història d'Espanya, incloc la història de Catalunya, sobre el qual s'hagi escrit tant i sobre el qual sapiguem tant. El que jo vaig fer va ser dedicar 4 anys de la meva vida a ficar-me en aquell lloc, que és un autèntic, és un problema molt gros. Per què? Mira, és molt senzill. Ho estem veient aquests dies passats. Jo no paro de fer, aquest llibre es va publicar fa 10 anys, no paro de fer entrevistes. Aquest, el dia 23 de febrer, és el mite fundacional de la democràcia espanyola. Això és el que és el 23 de febrer. Fixa't només en una cosa. No hi ha comparació entre l'espai que dediqueu als mitjans de comunicació, la premsa, la televisió, la ràdio, etc., al cop d'estat, que el que es dedica, posem, al dia de la Constitució, no? Que podria ser el dia fundacional, o les primeres eleccions democràtiques, que podria ser el dia fundacional. Res, no hi ha comparació possible. Aquí portem una setmana, i espera't demà al matí, el 23 de febrer, tots els diaris plens, totes les televisions plenes, tot. És el mite fundacional de la democràcia espanyola. Un mite es fa de mentides i de veritats. I quan tu barreges una mentida i una veritat, el resultat és una mentida. D'això en podem parlar, de com aquest dia està saturat de mites, està saturat de llegendes, està saturat de teories insensates, de bulos, etcètera. És una mica, quan jo he de parlar d'aquest llibre a fora d'aquest país, el que sempre dic és el nostre assassinat de Kennedy. No? És a dir, de la mateixa manera que tots els americans tenen una teoria o un secret, o guarden un secret de l'assassinat de John Kennedy, tots els espanyols tenim una teoria o guardem un secret o tenim una clau oculta del cop d'estat del 23 de febrer. Dit d'una altra manera, què és un espanyol? És un tio, una tia, que té una teoria o guarda un secret sobre el cop d'estat del 23 de febrer. Si no la tens, que no ets espanyol. És aquesta la d'això. I d'altra banda, deixa'm dir-te una altra cosa, que és molt important. Per què és un dia clau? I per què és el mite fundacional? Perquè és un dia saturat de sentit. És un dia ple de sentit. Millor dit, hi ha un instant d'aquest dia que està saturat, que està farcit de sentit, que és l'instant que tots hem vist mil vegades. Amb això també s'assembla a l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy va ser filmat ja 30, ja no sé quants segons, d'un vídeo famosíssim d'un aficionat. Aquí hi ha 36 minuts, 36 o 37, ja me'n recordo. Tot el meu llibre gira al voltant d'aquest document, que és el document més important, sens dubte, de la història d'Espanya, un cop d'estar en directe. Bé, el que està farcit de sentit és un instant, un instant que hem vist mil vegades. Els guàrdies civils entren al Parlament, amb el Parlament ple, s'està escollint el segon el segon president de la democràcia, i exigeixen a tothom que tothom s'estiri a terra a trets, no? Comencen a disparar a trets, demanen a tothom al suelo, no? I tres persones decideixen desobeir aquesta hora. Aquestes tres persones són Adolfo Suárez, president del govern en aquell moment, Manuel Gutiérrez Mellado, que era el general Gutiérrez Mellado, que era el vicepresident del govern, i Santiago Carrillo, que era el secretari general del Partit Comunista. El que és extraordinari és que aquestes persones, junt, evidentment, amb el rei, són els artífexs fonamentals del canvi de la dictadura a la democràcia a Espanya. Però encara hi ha més coses extraordinàries. Aquestes tres persones que van decidir això, cap d'elles s'havia educat en democràcia. Cap d'elles. Cap d'elles, al llarg de tota la seva vida, la major part de la seva vida, no havien cregut en la democràcia. Però en aquell moment, no van dubtar a jugar-se la vida per la democràcia. En el moment que passa això, tres persones tan diferents, tan oposades, no? El secretari general del Partit Comunista, un general de Franco i un home que havia fet com Suárez tota la seva carrera al franquisme. En el moment que aquelles tres persones tan diferents, que venien de mons oposats a la guerra, decideixen jugar-se la vida per la democràcia, a la qual no havien cregut mai, en aquell moment comença de la democràcia a Espanya. En aquell moment, per començar, acaben dos segles d'intervencionisme militar. És a dir, els dos segles, el XIX i el XX, han estat determinats per l'intervencionisme militar, per cops d'estats, que a vegades acabaven la guerra civil, etcètera. Això s'acaba en aquell moment. En aquell moment comença de debò la democràcia a Espanya, en aquell moment acaba la transició, en aquell moment acaba el franquisme i en aquell moment acaba de debò la guerra civil. Perquè la guerra civil no va durar 3 anys, com diuen els llibres d'història, és fals. La guerra civil va durar 43 anys. El franquisme va ser la perllongació de la guerra civil per altres mitjans. No va ser la pau, va ser la guerra per altres mitjans. En aquell moment, per això dic que està saturat de sentit, perquè en aquell moment passen totes aquestes coses de cop. I per això és el mite fundacional, com dic, de la democràcia espanyola.
Ens ho diu Javier Cercas Mena i va Hernando Cáceres, 1962, filòleg, professor de literatura, escriptor de referència, reconegut i premiat entre els seus llibres Soldados de Salamina, La velocitat de la luz, Les leyes de la frontera, L'impostor o el recent Terra Alta, Premi Planeta. I avui recordem Anatomia d'un instante, una crònica de l'intent del cop d'estat del 23F del 81. Es compleixen 40 anys. I abans d'acomiadar-nos, què és la vida per Javier Cercas?
Què és, perdó?
La vida. Aquesta la fem a tots els convidats, Javier.
La vida. L'únic que hi ha. No hi ha una altra cosa. No tenim res més. No sé què més dir-te a part d'això. És a dir, és el que hi ha, és un miracle. Realment és un miracle. Molt efímer, però és un miracle. Que estiguem tu i jo aquí parlant és un miracle total. Han hagut de passar tantes milers de coses perquè això passi, que és un miracle total i absolut. I el que passa és que som tan burros que no ens adonem. I per comptes d'aprofitar-lo i disfrutar-lo, gaudir-lo al màxim, perdem el temps fent el burro, perquè els éssers humans són molt animals.
Ara moltes manifestacions, ja ho veus.
Sí, no ens adonem que això, que és una cosa extraordinària, que viure és una cosa absolutament extraordinària, que dura molt poc temps, i que és un privilegi absolut, i que hauríem d'estar tota l'estona, de debò, cantant i ballant, i això no vol dir que no siguis conscient de les deficiències de la vida, però amb tot i això, amb totes aquestes deficiències, el fet d'estar viu és un miracle absolut. És un miracle total. I el millor que podem fer és això, l'adhesió total a la realitat. Amb tota la seva duresa, amb totes les seves tristeses, i amb tots els seus cops amagats i amb tot això, estar viu és una cosa tan extraordinària que en fi, hauríem d'estar-ho celebrant tot el dia. Per desgràcia no ho fem, ja et dic, som bastant ases.
Javier Cercas, un plaer compartir amb tu aquesta estona i en un dia tan assenyalat com aquest.
Al contrari, moltes gràcies a tu.